Dum dum da dum.
Rubio, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, no em puc queixar.
Per on pares ara, Ricky?
Ara Masnou, estic aquí a casa, tranquil, i mig de vacances, mig preparant ja el Mundial, perquè al final sempre, cada any, tinc menys vacances en aquest sentit, perquè bueno, es necessita més el físic.
Dius, sóc a casa, per tu casa teva encara és el Masnou, eh? Vull dir, després de més d'una dècada als Estats Units, allò no acaba de ser ben bé casa o tens dues cases?
Sí, no, jo sempre m'he considerat que casa és aquí Masnou i allò és, bueno, el lloc de treball, que al final he anat canviant, no quasi cada any, però quasi, i als Estats Units està bé, però casa és aquí Masnou.
Clar, dius, cada any les vacances se m'escurcen més, perquè suposo que físicament cada any, com que et fas una mica més gran, doncs necessites recuperar forces d'una altra manera.
Sí, físicament, doncs cada cop que pares costa més arrencar, no? Llavors estem escurçant una mica els períodes aquests de parar després d'una temporada i sobretot després de la lesió que vaig tindre l'any passat, bueno, ara ja farà quasi 2 anys, doncs tenim feina traçada, no?
Estàs recuperat de la lesió del tot? Et trobes bé físicament?
Sí, físicament sí, mentalment doncs encara falta una mica aquesta connexió físic-mental, que perdis una mica la por, no?, del contacte i això, bueno, es fa en minuts, i aquest any doncs, no he tingut els minuts que desitjava, no?
És ben bé que et vas trencar en un moment que estaves espectacular de forma, eh?
Sí, diria un dels millors o el millor moment de la meva carrera, sens dubte. Portava 2 estius excel·lents amb la selecció, després un any amb Cleveland, bueno, si no el millor, un dels millors anys a l'NBA, i bueno, va arribar en un moment dolç, no? Però bueno, això al final no es pot controlar.
Com pinta el Mundial?
Bé, bueno, encara queda, perquè no ha sortit ni la llista i al final no ha acabat ni l'ACB, no sabem qui anirà o no, però jo personalment amb moltes ganes, no?
I a més, clar, o sigui, amb tu amb la selecció els últims anys ets una peça fonamental, des de la retirada també de la primera fornada dels Gasol i companyia. No sé si aspires una mica després de la lesió també a ser aquell Ricky Rubio que era referent també anotador de la selecció.
Bueno, el que em demani l'equip i en aquest cas l'entrenador, l'Escariolo, no? Perquè cada any vas canviant una mica, ho he anat vivint, porto molts anys anant a la selecció i cada estiu és una mica diferent perquè l'equip et demana diferents coses, no? Depèn també qui finalment vagi i a l'estil que vulguem jugar. Més o menys ja me'l conec, al final no canvia molt, però bueno, cada estiu també el bàsquet evoluciona, no?
Clar, has estat pendent, suposo, de les finals de l'NBA, no?
Sí, hem estat. No en directe, perquè al final els horaris doncs no compaginen amb tenir un fill, però sí que els intentava veure amb indiferit.
Creus que Denver és un merescut guanyador després d'aquesta temporada?
Sí, no només aquesta temporada, jo crec que portava molts anys formant un equip i creient en un projecte, no? Un entrenador que porta molts anys també a Denver i al final, bueno, per exemple, el Jamal Murray també va patir una lesió molt important i va estar un any i mig parat i han format un equip molt bo al voltant de 2 jugadors peces claus, no? I al final bueno, és un clar guanyador.
Dius, les nits costen encara. Quants anys té el teu criu, Ricky?
Ara 3 i mig. Ara 3
3 i mig. Què tal? Com ho porteu?
Bé, ara ja bé. Ara una mica ja més dominat. Jo, del 0 als 2 és una mica d'adaptació, no? I ara ja és molts bons moments i divertit.
Clar, quants idiomes parla?
Pues dos i mig, diríem, perquè el català i el castellà el porta molt bé. L'anglès pues, diu quatre paraules, que ja les diu amb accent americà, i jo crec que bueno, l'any que ve ja farà el definitiu per parlar, no? Perquè ja va al col·legi poques hores, però tot és en anglès, i bé, el porta bé.
L'horitzó, més enllà del que passi amb la teva carrera esportiva, que després en parlarem, a nivell familiar, t'emmiralles una mica més amb el Pau Gasol, que ha decidit establir la seva vida als Estats Units, o més amb el Marc, que després de més d'una dècada ha tornat a casa?
No, jo 100% tornaré aquí. Tinc la sort, o també ho he buscat així, que la meva dona és d'aquí, i al final als Estats Units. Clar que he passat molts anys, o passaré molts anys de la meva vida, i en aquest cas la meva carrera esportiva, però on vull viure és aquí, a Masnou, no?
Per què? Per què? Perquè no t'hi sents arrelat del tot? Perquè les distàncies són immenses? Perquè al final la família la tens aquí?
Al final sóc una persona familiar. Tota la meva família viu aquí. Els amics també. He tingut la sort de tenir un gran grup d'amics i els he mantingut des de que vaig marxar, no? I això m'ajuda a sentir-me molt a gust aquí. I allà he anat fent relacions bones, però al final mai com les d'aquí, no?
També és veritat que la vida del jugador de l'NBA, quan hi ha lliga regular, us passeu un munt de dies fora de casa, no? I dormint lluny, i amb aquestes gires de quatre partits seguits a domicili, no? Això també, suposo que tenint una parella que a més és catalana i que, per tant, ha anat una mica a remolc de la teva carrera, i un criu tan petit, no deu haver estat fàcil aquests anys, no?
No, va cremant al final. Al principi doncs, hi ha molta il·lusió, però a mesura que van passant els anys, doncs, tirar bueno, això, no? Tornar a casa. Però sí que és veritat que he tingut la sort que ens hem adaptat a qualsevol situació familiar i la meva dona m'ha acompanyat allà on he anat, i això ha fet que la família estigués unida, no? En aquest sentit. També he tingut la sort de les visites, tant de familiars com d'amics allà, que bueno, el Covid ho va fer molt difícil els primers anys després del Covid, però bueno, ara ja l'any passat va tornar una mica a la normalitat.
Ara tens 32 anys, oi, Riqui?
Sí.
32. Esportivament, a què aspires? És a dir, a jugar uns quants anys més a l'NBA i tornar i acabar a Europa, o vols acabar a l'NBA?
Mira, tinc 2 anys de contracte, i realment no... Clar que a vegades penses i fas cables, no? Somies, però realment fins que arribi el moment de que aquest contracte s'acabi no sabré molt bé on i què faré, no? Podem parlar ara mateix, però seria una mica perdre el temps, perquè d'aquí 2 anys o d'aquí 1 any i mig pot canviar les coses, pot canviar la meva forma de veure les coses, pot canviar motius, pot ser que intenti un altre cop estar allà, però sí que és veritat que les ganes és tornar aquí. Llavors, un cop arribi el moment de tornar aquí, és si m'agradaria continuar jugant o ja decideixo que el bàsquet ha passat a ser una part de la meva vida anterior, no? Ja veurem.
Però tanques la porta, per exemple, a tancar el cercle i tornar a jugar al Barça o a la Penya, per exemple, o és una possibilitat que potser molt més enllà queda oberta?
No, com t'he dit, no? Al final sí que m'agradaria tornar a jugar aquí a Europa, però no hi penso molt en aquest sentit, perquè quan arribi el moment decidiré si estic preparat per jugar o no, sobretot mentalment, no? Perquè després de molts anys jugant professionalment i tenint una família, doncs hi ha altres prioritats, no? I un cop vingui això, doncs decidirem.
És al·lucinant, perquè el Ricky Rubio va debutar a l'ACB amb 14 anys. És que jo me'n recordo, perquè jo aquella època jugava molt a bàsquet, i veure que jo en tenia 15 i que un nano de 14 debutava a l'ACB, a més, algun partit veníem a veure't a l'Olímpic. I era al·lucinant, no? Perquè és que era... O sigui, no tens el rècord, perquè crec que algú te l'ha superat, però veure que jugaves amb gent que et doblava l'edat i que, a més, ja destacaves des del principi. Com recordes aquells inicis, Riqui?
Molt macos. La veritat és que va ser una època molt il·lusionant. si ara m'ho diuen amb tot el que sé i amb 14 anys em poso una pista, segurament estaria molt, molt més nerviós del que vaig estar en aquell moment, no? I ho vaig veure, tinc uns records magnífics i formen part d'un moment especial, no?
Clar, recordo jo que a aquella època el teu germà, que també destacava, el Marc, també feia algunes incursions amb la penya de l'Aito García Reneses. I com va anar el primer dia que l'Aito et va demanar que he d'entrenar? Va ser que estava entrenant el germà i et va dir, va, posa't les bambes i entra a la pista, o com va anar això?
Sí, era d'agost, estàvem de pretemporada al primer equip i nosaltres, jo estava amb el cadet en aquell moment, també fèiem pretemporada, no? I me'n recordo que havien cridat doncs, el meu germà i el Pere Tomàs, que era un company que després ha jugat molts anys també a CB, els van cridar al primer equip, no? I a mi em feia molta il·lusió doncs veure'ls i la cantera ja la tracten bé a la penya i podies entrar a veure els entrenaments, no? I resulta doncs, que es va lesionar, ara no recordo qui era de la plantilla, però me'n recordo que eren 9 i no tenien per fer un 5 contra 5, no? I l'Aito em va veure a la grada i va cridar a Sito Alonso, que en aquell moment era el seu ajudant, i li va dir que em digués si podia entrenar, no? En aquell moment no tenia ni sabates de bàsquet perquè, bueno, venia de la platja a l'agost, 14 anys que tenia, i vaig aconseguir unes bambes d'un amic que estava per allà i em vaig posar a entrenar. Vaig entrenar, va sortir molt bé l'entreno i l'endemà se'n anava a Andorra a fer la pretemporada i em van demanar si podia anar, no? I va ser
així. Que fort. I gestionar-ho tan jove, tan aviat, és evident que la CB no és l'NBA, no? Però clar, és que eres cadet, devies estar fent tercer d'ESO, una cosa així, tercer quart d'ESO. Va ser fàcil? Perquè clar, o sigui, jugador professional des dels 14 anys. Ha estat fàcil tot aquest procés o vas necessitar molta ajuda psicològica?
Diria que va ser fàcil, però per l'ajuda que tenia al voltant de persones com, bueno, els meus pares, sobretot, les figures dels meus pares van ser importantíssimes. També un entrenador amb l'Aito on donava molta importància als estudis i això em feia no perdre el cap i amics que tenia al voltant, no? També. Al final, amb qui et rodeges és molt important perquè et poden fer veure una altra realitat de la que és, no? És molt maco debutar tan jove a CB, és molt maco jugar i triomfar, però no deixa de ser un joc de bàsquet i no ets ni millor ni pitjor que ningú perquè jugues millor bàsquet, no?
Realment, la generació que vau encadenar tant a la penya, perquè vau coincidir tu amb el Rudi, però després també el Barça i especialment a la selecció espanyola, és d'un talentàs que no sé si mai es tornarà a produir com una generació tan bona, no? Doncs coincideixi amb el temps, no? I puguin formar un equip tan extraordinari amb tants títols i tantes medalles, no?
Sí, hem tingut la sort, però jo crec que també, no només la sort, sinó que el tenir tanta competència ha fet que el nivell també pugés, no? Jo crec que no ho comparo perquè al final estem parlant dels tres millors tenistes possiblement de la història, però que el Djokovic, el Rafa Nadal i el Federer coincideixin va fer que cadascú pugés al seu nivell, no? Doncs aquí una mica amb la relació del bàsquet a la selecció espanyola va ser una generació del 80 on va marcar un nivell molt alt i els que ens anàvem afegint a poc més endavant teníem que mantenir aquest nivell, no? I això ens va fer també un barem que ens feia que juguéssim a un nivell molt alt.
Som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Ricky Rubio, encara a Catalunya, aquí al Masnou, abans de tornar cap a l'NBA. Ricky, m'explicaves que en aquests inicis la teva família va ser fonamental, els teus pares, el teu germà. Fa uns anys ja vas perdre la teva mare arran d'un càncer, n'has parlat moltes vegades obertament. Tu crec que tenies només 25 anys. Arran d'això també vas crear la Fundació. Realment, va ser un abans i un després i sempre que pots la reivindiques, Ricky?
Sí, va ser un cop de realitat molt, molt gran. Em va fer veure que la vida no és per sempre, que hi ha coses que no pots controlar i que fan molt de mal, però que hem d'aprendre, no? I en aquest cas, doncs, vaig tenir la sort o tinc la sort de tenir un altaveu i de tenir una plataforma on poder ajudar i arribar a moltes persones, i la utilitzo en aquest sentit, no? A través de d'una experiència que vaig tenir jo personal, doncs poder ajudar a gent que pateix, i no només la gent de càncer, sinó també les famílies, no? I són, per això vaig obrir la fundació, i és un, bueno, quasi on passo més temps a la fundació que entrenant.
A més, tot el procés de la malaltia tu el devies viure a distància, no? Perquè estava jugant a l'NBA ja.
Sí, va ser molt dur. El 2012 li detecten el càncer, i fins al 2016, desgraciadament el càncer pot amb la vida de la meva mare, i va ser molts cops des de la distància, no? Sobretot ja cap al final, i va ser molt dur, molt dur.
Et vas arribar a plantejar deixar el bàsquet en algun moment?
Sí, a fer un parón, perquè al final, sobretot l'últim any a Minnesota, que va ser, els meus pares sempre venien a visitar-me dos o tres cops a l'any. Aquell només van vindre els Nadals, i ja vaig veure la cosa, que estava molt, molt malament, i vaig plantejar si realment valia la pena, no? Perquè no sabia si la tornaria a veure un cop vaig marxar cap allà.
I a la fundació exactament què feu, Ricky?
Doncs ajudem a gent que pateix càncer en molts aspectes, psicològicament. També intentem ajudar a molts hospitals a humanitzar una mica les sales, que és un dels objectius que amb la meva mare, sempre que estava en una sala d'hospital, ho parlàvem, de que anaves a rebre normalment notícies tristes, i que l'hospital ja tenia un ambient així trist, no? I era una mica canviar la idea, no? d'un hospital, i anar a llocs on et vingués de gust anar. Després també la investigació, fem congressos també, ara mateix el de Barcelona, el Congrés Oncològic de Barcelona d'ensaios clínics, que són formes de millorar els tractaments als pacients de càncer de tot tipus de pacient de càncer, però sobretot el de pulmó, no? També tenim una altra branca de la fundació, que és més enfocat cap als nens i nenes, sobretot en barris desfavorits, que a través del bàsquet doncs també els ajudem a ensenyar uns valors i que es distreguin del seu dia a dia a vegades més complicat, i que es puguin enamorar d'una cosa tan maca com és l'esport, i en aquest cas el bàsquet, no?
T'agradaria que el teu fill jugués a bàsquet?
Sincerament, el que li agradi amb ell. No és algú que tingui en ment. Li dono pilotes i no és de molt d'esports ara mateix, però bueno, al final m'agradaria que fes esport. Sí que és veritat que si fos bàsquet doncs li podria ensenyar més que si fos un altre esport, però que decideixi el que amb ell li vingui de gust.
I escolta'm, ara ja, aquesta és una pregunta tipus fan, exjugador frustrat, eh? Com és jugar contra LeBron James?
Són jugadors, LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, són jugadors especials, i que surten un cada mils i mils, no? I en especial el LeBron James, doncs és tot el que aporta, no? En el món del bàsquet i de l'esport en general. És una persona que impressiona, és una persona que ho porta a la perfecció, i algú que està demostrant és que a la vintena temporada que porta quasi a l'NBA està jugant a un nivell espectacular, no? Que això no s'ha vist. I poder jugar contra, o poder haver dit que he jugat contra el màxim anotador de la història de la NBA, doncs és un orgull. Llavors, són petites coses que vas fent a la teva carrera i que és impressionant.
I dins i fora de la pista, no? Perquè us exigeixen molt a la NBA, us formen ara els rookies, no? Els inculquen també uns valors, no? El tema de tots els codis de vestimenta, la formació econòmica, no? M'explicava el Marc Gasol, perquè un cop retirats doncs sàpiguen gestionar tots aquests diners malgrat ser tan joves. És a dir, amb això crec que la Lliga ha anat avançant molt, i també avança bastant Europa en aquest cas, no?
Sí, la Lliga és d'estudiar de com fa les coses, no? Perquè pensen al més enllà i sí que és veritat que a nens de 18-20 anys els hi entra de zero a milions a la compte i com gestionar això no és fàcil, no? Sobretot gent que, bueno, jo que et vaig dir, no? O vaig tenir el suport familiar i també d'amics que em van ajudar a controlar això, però si amb 14 anys tinc un grup d'amics o tinc els meus pares que em diuen és que ets el millor del món i anem a fer això, i anem a fer l'altre i obrim aquest negoci i obrim l'altre, se't pot complicar molt tot, no? I llavors la NBA es veuen en obligació en aquest sentit i de forma molt ben feta i educada donar la informació necessària a tots els jugadors que després funciona o no funciona, no tot és perfecte, però sí que és veritat que ens ajuda moltíssim a formar-nos, no només com a jugadors, sinó com a persones, també.
Estem parlant amb el Ricky Rubio a Catalunya, al Masnou, amb aquests projectes basquetbolístics encara a l'NBA. I, clar, ara estava pensant, mira, el Bojan Kerkic amb 32 anys ha penjat la samarreta. El que passa és que a l'NBA tinc la sensació que les carreres esportives s'allarguen moltíssim, en alguns casos, no? A tu t'agradaria jugar fins als 40?
No crec. No crec que fins als 40 sigui la idea, tot i que no ho descarto perquè físicament doncs, m'intentaré cuidar al màxim, no? Però també és més mentalment si estàs capacitat de sacrificar molt de la teva vida personal per jugar a bàsquet, no? Des dels 14 a 15 que porto professional, a l'NBA ja en porto 12, més els 5 que vaig fer més o menys aquí, 5-6 aquí a Europa. Clar, quasi me'n vaig als 20 anys quasi de professional. Si m'estàs dient 8 més, doncs no sé si tindré l'energia, no? Però tot és plantejar-ho cada any, el que acaba la temporada, i veure on estàs, no? Tant físicament com mentalment.
Saps què t'agradaria fer després?
Bàsicament, dedicaré molt temps a la Fundació. Això sí que és dels meus objectius, és del que més m'omple o el que més m'omple fora del món del bàsquet, ara empresarialment parlant, en aquest sentit, i tinc molts projectes en ment. Després, suposo que quan acabi la carrera doncs sortiran més projectes, però tampoc em vull omplir molts projectes, no? Perquè
I entrenar?
Que serà... No crec. No crec. Uh-huh. Tampoc tanco la porta a res. Mai dic res que no ho faré mai, però dubto que em posi a entrenar. I un cop em retiri, si veig que trobo que falta molt al bàsquet, doncs sí, no? Però no és l'objectiu.
Uh-huh. El Ricky Rubio, avui al suplement. Moltes, moltes gràcies, molta sort, perquè tenia moltes ganes de xerrar amb tu. I també que vagi molt bé el Mundial i el que vingui després. Una abraçada ben forta, Ricky.
Moltes gràcies, Roger.
Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa.